Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest diumenge, comencem una setmana més a Església Notícia. Semanalment estem amb tots vostès, en Marc Florit, na Sònia Febré, na Neus Pons, en Toni Fullana i en el control en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Avui celebrem la Jornada Mundial dels Pobres, una jornada per a compartir i viure junts i per recordar que els cristians, com a part essencial de l'Església, hem d'ajudar i acompanyar a cada persona que es troba en dificultat.
Comencem, idò, i ho farem d'aquesta setmana amb un dels comentaris sobre els salms que ens ofereix la monja de Santa Clara, Negat i Bosch. Escolta'm el seu comentari.
Salm 95-94. Bons amics, sempre don gràcies a Déu per les bones amistats que m'acompanyen al llarg de la vida. Amics i amigues de sempre que m'alimenten somriures. Sovint record aquesta frase tan polida. No conec l'autor o l'autora, però la trob molt encertada. Els amics són com els estels. No sempre els podem veure, però sempre hi són. Els salms també els considero com els meus amics orants, en qui comparteix molts i diversos sentiments, i sobretot m'ajuden a cercar Déu i a pregar cada dia. Avui, el Salm 95 em convida a celebrar el Senyor amb Crist de festa. M'expressa un desig de benaurança. Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu. I m'ofereix una valuosa orientació. No enduriu els cors. El cor ha d'estar tou per deixar-se transformar per l'Evangeli.
Seguit del viatge del llibre dels Fets dels Apòstols, el Papa, en l'audiència del dimecres passat, ha donat a conèixer com Sant Pau va anunciar a Crist a Atenes i el contacte amb el paganisme no el va espantar, sinó que l'empeny a crear un pont per dialogar amb aquesta cultura.
Milers de peregrins, tot i la pluja, s'han congregat a primera hora del matí del dimecres per escoltar Sant Pare a la plaça Sant Pere al Vaticà.
Amb mirada contemplativa, Sant Pau descobreix que Déu habita en les cases dels atenesos, en els seus carrers, en les seves places. Ha descrit el Papa, no mira el paganisme amb hostilitat, sinó que en un exemple extraordinari d'inculturació s'anuncia a Crist partint de la seva fe en un Déu desconegut a qui han construït un ídol.
Francesc ha dedicat la catequesi a l'apòstol Pau quan va arribar a Atenes, la gran ciutat de la cultura grega. En ella, l'apòstol freqüenta la sinagoga, símbol de la fe en Déu, la plaça, centre de la vida ciutadana, i l'aeròpag, cor de la vida cultural i política.
Després de captar la seva benevolència des d'aquest pont, ha dit el pontífex, Sant Pau comença a explicar pas a pas la revelació, des de la creació fins a la revelació de Crist.
Així, el Papa ha narrat que, aparentment, aquest camí no va donar el resultat esperat, ja que, per un temps, ells van escoltar amb simpatia, però la mort i resurrecció de Crist es va revelar com un escàndol per als jueus i iniciosa per als pagans, suscitant menyspreu i burles. Però, tot i això, alguns es van convertir i van quedar com llavor de fe també a Atenes, ha assegurat.
Tot seguit els informarem d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra Església de Menorca. En primer lloc, la primera formació que va dur a terme a l'Escola d'Agents de Pastoral al Santuari de la Mare Déu del Toro.
El passat 26 d'octubre es va celebrar la primera sessió de la formació per als agents de pastoral en el Santuari de la Mare de Déu al Toro. Aquesta formació es divideix en tres trimestres, dos de formació general i un tercer de formació específica, i va dirigida especialment als catequistes, al personal i voluntaris de Càritas i als joves. El tema que es va tractar en aquest primer col·loqui a càrrec de Joan Mercadal va ser creure en Déu, en qui i en què creïm els cristians, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de Déu a través de les Sagrades Escritures i així aprendre a explicar les nostres creences i fer arribar la paraula de Déu als més joves, a les nostres famílies i a la societat. La segona formació, que tindrà lloc el proper 30 de novembre, et centrarà en la professió de fe de l'Església, que està representada en els símbols i els credos.
Ara els informem sobre la pregària ecumènica que es va celebrar a Maó per commemorar l'aniversari de la doctrina de la justificació de la fe.
El dissabte passat, a les 12 del migdia, a l'Església de la Comunitat Evangèlica de Maó es van reunir un gran nombre de persones de les tres confessions presents a la nostra illa, l'anglicana, l'evangèlica i la catòlica, per celebrar el 20 aniversari de la doctrina de la justificació de la fe, un acord signat el 31 d'octubre de 1999. L'acte va comptar amb la presència del senyor bisbe de Menorca, Francesc, així com del pastor evangèlic senyor Josué i del pare anglicà senyor Pol. L'oració va consistir en una salutació trinitària, amb la lectura de parts del manifest subscrit per les tres confessions organitzadores, un salm resat per tots els presents i la intervenció de cada un dels pastors participants. També es va escoltar un himne, interpretat amb la col·laboració de tres músics de l'Església Evangèlica, i es va acabar la celebració amb unes oracions, resant el Pare Nostre i amb la benedicció final. Després hi va haver un moment d'intercanvi de salutacions per reforçar els llaços personals entre tots. La pròxima cita serà el proper mes de gener, amb la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
I per acabar, els hi parlam d'una iniciativa del Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut per promoure la participació dels nostres joves.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut ha organitzat diferents activitats per animar la participació dels més joves de la nostra diòcesi. Amb el lema «Vine a caminar amb nosaltres», es proposen uns dies per conviure, compartir experiències junts en moments de reflexió cristiana. La primera activitat és una ruta per al Camí de Cavalls. La primera etapa es durà a terme el dissabte 23 de novembre, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, i es caminarà des de la Mesquida fins al Grau. Les dues següents etapes es realitzaran al febrer i al maig. D'altra banda, es proposa als nostres joves fer el Camí de Santiago, amb el mateix sentit cristià de conviure i compartir junts. La primera part del viatge es realitzarà entre el 17 i 23 d'agost de 2020, caminant el trajecte des de Ponferrada fins a Sàrria. Les dues activitats estan obertes a la participació de tots els joves a partir de 15 anys. La inscripció està oberta fins al 15 de desembre de 2019. Els joves interessats trobaran més informació a la web del Bisbat de Menorca i en el nostre full dominical.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es donaran a terme els propers dies a Menorca, els hi fem arribar a la nostra agenda setmanal. Primer de tot, una presentació que es farà a Sant Antoni Maricolet sobre l'acollida de famílies.
El proper dimecres 20 de novembre, a les 8:30 del capvespre, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella, es durà a terme una reunió informativa oberta a tothom sobre l'acollida familiar de menors, i participarà la consellera Bàrbara Anglada.
Centenari de la parròquia de Sant Miquel, dues activitats.
El dimecres 20 de novembre s'inaugura l'exposició 100 anys del Centre Catequístic de Sant Miquel, a les 8 del capvespre a la sala Xec Coll. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de desembre. D'altra banda, el dissabte 23 de novembre, a les 8 del capvespre, a la sala d'actes de la parròquia de Sant Miquel, a Ciutadella, es podrà gaudir de la mostra titulada 100 fotografies per 100 anys, amb imatges de la catequesi i dels clubs d'esplai que han passat pel centre.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut proposa dues activitats.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut organitza una ruta jove per al Camí de Cavalls per a tots els joves de partir de 15 anys. La primera etapa es durà a terme el dissabte 23 de novembre de les 9 fins a la 1 del migdia i es caminarà des de Sa Mesquida fins a Esgrau. Els joves interessats trobaran més informació a la web del Bisbat de Menorca i en el full dominical d'aquesta setmana.
I ara els hi oferim el comentari que es fa arribar aquesta setmana al bisbe de Menorca.
Para ser una iglesia que acoge a todos, hemos de aprender a mirar en positivo. Con frecuencia, nuestra mirada a la realidad de nuestro mundo es negativa y está cargada de lamentos y quejas. Cuando miramos, por ejemplo, a los jóvenes, los adultos, corremos el riesgo de hacer un catálogo de calamidades y defectos de la juventud actual. Y en general, cuando hablamos de nuestra sociedad, lo solemos hacer en términos muy negativos, presentando una visión pesimista de la misma. El resultado de esta actitud es que nos conduce a distanciarnos de los demás y a no estar cercanos a todos. En la exhortación Christus Vivit, el Papa Francisco ha reflexionado sobre esto y nos aconseja cambiar esta manera negativa de mirar el mundo para contemplarlo como lo mira Dios Padre. Lo que Dios mira es lo bueno que hay en el corazón de cada persona, aunque aparentemente sea algo pequeño y frágil. Nuestro Padre no da a nadie por perdido, ni siquiera al hijo crápula que se ha marchado de casa y ha derrochado sus bienes. Dios se fija siempre en lo positivo y busca ese rescoldo que queda en nuestro interior para avivar la llama y atraernos hacia sí. Cuando Isaías anuncia el tiempo del Mesías, dice que no apagará el pábilo vacilante ni quebrará la caña que está a punto de romperse. El Mesías vendrá cargado de paciencia y de misericordia. Llegará como un pastor que lleva en sus brazos a los corderos más pequeños y que trata con cuidado también a sus madres. Así veía Jesús a las personas. No se fijaba en sus defectos ni en su pecado, porque Él vino a llamar a todos. Jesús sabe apreciar lo positivo que hay en un despreciable publicano, en una prostituta o en un extranjero. Las críticas a esta conducta fueron feroces, le tacharon de comilón y de andar con malas compañías, pero él repetía que hacía lo que había visto que hacía el Padre, buscar a los más pequeños y acercarse a los pecadores. Si queremos ser signo de Cristo, también nosotros debemos aprender a mirar en positivo a todos. Si nos acercamos a los demás con esquemas rígidos y cargados de prejuicios, nunca lograremos comunicarnos con ellos. Quien mira en positivo a los otros sabe encontrar caminos donde otros solo ven murallas y tiene la capacidad de reconocer posibilidades donde otros solo ven peligros. El corazón de cada ser humano es un santuario al que hay que acercarse con reverencia, descalzándose, porque es terreno sagrado, lugar de encuentro con Dios. En ese corazón podremos encontrar cosas buenas y verdaderas, que son semilla de la vida divina, aunque no siempre se dé un deseo explícito del Dios revelado. Muchas personas tienen deseos de fraternidad, o bien deseos de aportar algo al mundo, de estar en armonía con la naturaleza o de tener una vida diferente. Todo eso son puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de estímulo, de luz y de aliento. Nosotros no podemos sino adentrarnos con todo respeto en ese misterio que es cada persona e impulsar esos deseos para ayudarles a encontrarse con el Dios de Jesucristo.
Amb aquestes paraules del bisbe els hi deim adeu i fer la setmana que ve.
Que passeu un molt bon diumenge.
Adeu.
Adeu.